discurs de balanç de la seva etapa com a secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira ha carregat fort contra Oriol Junqueras, a qui torna a demanar que abandoni la seva voluntat de continuar liderant el partit.
El que era president aleshores del partit, l'Oriol Junqueras, ara ens acusa, negant les hemeroteques, de tapar l'1 d'octubre durant les eleccions del 2017. Quan alguns se'n van oblidar aquella mateixa nit, quan era més necessari que mai estirar del carro i prendre decisions.
Retrets des de l'octubre del 2017 fins al que ha passat més recentment amb les negociacions amb els socialistes. Després d'escoltar-les, fa difícil pensar en la reconciliació que ha demanat abans d'acabar la seva intervenció.
Aquest projecte el vam començar junts i encara som a temps d'acabar-lo junts.
Tot plegat ens ho ampliarà de seguida el nostre company de la secció de política, l'Albert Prat.
Catalunya nit.
La societat sembla cada vegada més cansada davant les dificultats.
De tapar l'1 d'octubre durant les eleccions del 2017. Quan alguns se'n van oblidar aquella mateixa nit, quan era més necessari que mai estirar del carro i prendre decisions.
Retrets des de l'octubre del 2017 fins al que ha passat més recentment amb les negociacions amb els socialistes. Després d'escoltar-les, fa difícil pensar en la reconciliació que ha demanat abans d'acabar la seva intervenció.
Aquest projecte el vam començar junts i encara som a temps d'acabar-lo junts.
Tot plegat ens ho ampliarà de seguida el nostre company de la secció de política, l'Albert Prat.
Catalunya nit.
La societat sembla cada vegada més cansada davant les dificultats per accedir a un habitatge digne i la remor d'una vaga de lloguers va pujant de volum. Els dirigents polítics en són conscients i anuncien mesures que tothom es pregunta si seran efectives. I aquest gran interrogant li traslladarem avui, aquí al Catalunya Nit, a Jaime Palomera, doctor en antropologia i especialitzat en habitatge. El Partit Popular creu que el cas Coldo ha d'agafar una altra dimensió. Avui ha presentat una querella contra el PSOE per finançament irregular, suborn i tràfic d'influències. El seu as a la màniga és un testimoni anònim que assegura que va entregar 90.000 euros dins d'una bossa a la seu dels socialistes. Borja Semper acusa i Pedro Sánchez respon des de Barcelona.
Esto va a provocar que se vaya desangrando cada vez más el gobierno y el Partido Socialista.
Cuando no se tiene nada que ofrecer, pues el ruido, la polarización es lo único que queda. Y al ruido, desde el gobierno de España vamos a responder con un auténtico proyecto de país.
Un dels elements que han canviat la fesomia de les ciutats en els darrers anys són els ciclistes que entreguen sobretot menjar a domicili. Una persona que aspirava a treballar a Glovo es va trobar durant el procés de selecció amb un qüestionari que la va descol·locar molt.
Sobre quin gènere m'identifico, la meva orientació sexual, la meva ètnia...
És una informació que han treballat els nostres companys de la secció d'Economia. La Inspecció de Treball ja ha dit que estudiarà els processos de selecció de l'empresa, que al·lega que respondre al formulari és voluntari i que en cap cas aconseguir la feina depèn d'aquestes preguntes. Per cert, que si algú us diu allò que abans es llegia molt més cara, pregunteu-li d'on treu les dades, perquè les que han donat avui des del sector indiquen tot el contrari, segons ha assegurat el director del grup Planeta.
Este año será el mejor año de la historia del sector editorial, este 2024. Yo creo que eso es una grandísima noticia.
I volem deduir que si es compren més llibres és també per llegir-ne més. The Producers d'Àngel Llàcer i Manu Guix es posiciona al capdavant dels Premis Butaca amb 8 nominacions. La resta de nominacions i els detalls sobre com participar en les votacions ens els portarà la Marta Vives. Són les 10 i 5 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Marta Rovira destapa la caixa dels trons contra Oriol Junqueras i, això sí, després li allarga la mà per evitar la ruptura definitiva a les files d'Esquerra. La secretària general dels Republicans l'ha acusat de maniobrar a la seva esquena per debilitar la legislatura d'Aragonès i l'ha convidat a plegar per no fer més mal al partit. Albert Prat, bona nit. Tu has seguit tota aquesta conferència sense preguntes de 2 hores per acomiadar-se de 13 anys de mandat. Què en destacaries?
Sí, un mandat que va començar el 2010 de la mà de Junqueras i que acaba amb un divorci polític que la mateixa Rovira ha il·lustrat d'una manera molt gràfica. Des que va tornar de Ginebra, ara fa 3 mesos, han sigut tots dos incapaços de veure's. Només van parlar 10 minuts davant d'una munió de càmeres el dia del seu retorn després de 6 anys.
Aquest projecte el vam començar junts i encara som a temps d'acabar-lo junts. A mi m'agradaria que l'acabéssim plegats i no pas separats i dividits. A mi m'agradaria que garantíssim el futur per les generacions d'Esquerra Republicana. Som a temps d'evitar una trencadissa.
Aquest és l'últim missatge que ha llançat la fins ara secretària general d'Esquerra per implorar-li una reflexió final. Tal com van entrar plegats, ara també li estén la mà perquè marxin junts, perquè a ulls de Rovira els de l'1 d'octubre necessiten passar el relleu.
De veritat que encara hi ha algú que cregui que els que tenim responsabilitats i teníem responsabilitats en aquell moment serem capaços d'arreglar-ho? Perquè durant 7 anys hem demostrat que som incapaços de fer-ho. Hi ha d'haver nous lideratges.
L'episodi dels cartells contra Maragall ha marcat el final d'etapa d'aquesta direcció i avui hem vist que ha centrat també bona part d'aquesta conferència de Rovira.
Sí, Rovira s'ha dedicat a rebatre les acusacions que Junqueras ha intensificat en aquesta precampanya per les primàries interna. Rovira ha dit que el partit ho va donar tot perquè l'aleshores president continués manant des de la presó i l'ha acusat de torpedinar la legislatura d'Aragonès acusant-lo d'haver maniobrat a la seva esquena.
Em pregunto ara qui té exclusivitat per decidir què és una estructura B d'Esquerra Republicana. És una estructura B d'Esquerra Republicana el fet de constituir un grup paral·lel a Madrid quan s'ha de negociar l'amnistia? O negociar amb el PSC quins alts càrrecs s'han de quedar al govern? Això també és una estructura paral·lela? Però llavors declarem-nos tots culpables.
Retrets que a ulls de Rovira anaven directament contra Junqueras i arran de la investigació de l'ARA, Rovira ha confessat que aquests darrers mesos, després dels mals resultats electorals i la investigació que va destapar el diari Ara, han sigut pitjors que els 6 anys que ha viscut a Suïssa.
Albert, el to d'aquesta conferència només s'explica per la pugna interna que manté enfrontats els màxims dirigents i que alguns ja veuen fins i tot més greu que la que es va viure l'any 2008 entre Carod i Puigcercós.
Sí, el partit està immers en una guerra fratricida que enfronta els dos líders del partit per quin ha de ser el pas a seguir després de la patacada de l'últim cicle electoral. Un sector representat en bona part dins l'aparell del partit aposta per plegar, assumir que estan davant d'un final de cicle i que cal deixar pas a cares noves. En canvi, Junqueras defensa que ell encara té corda per temps perquè no ha tingut l'opció de pilotar el partit en plena llibertat i de presentar-se també com a candidat a les eleccions. El 30 de novembre, la militància, més de 8.000 militants, tindran dret a vot per dir si prefereixen Junqueras o aposten per Xavier Godàs, una cara desconeguda fins ara pel gran públic, per abanderar que és moment de fer foc nou.
Molt bé, doncs veurem què passa el 30 de novembre. Observat des de fora, jo crec que se les diuen molt grosses com per després poder-ho recosir això fàcilment, però ja veurem què és el que passa, hi ha capacitat per tot. Moltes gràcies, Albert.
Que vagi bé. Arribarem a les 10:10. La Fiscalia demana que s'indulti la pena d'inhabilitació a l'exvicepresident Oriol Junqueras i als exconsellers Romeva, Turull i Bassa. Ens ho explica el Martí Ferrero.
El Ministeri Fiscal ha respost així a la petició d'un particular perquè se'ls aixequi la inhabilitació, que en el cas de Junqueras no expira fins l'any 2031. El Ministeri Públic s'obre a desbloquejar per la via de l'indult el que el Tribunal Suprem manté bloquejat no aplicant la llei d'amnistia. L'exvicepresident i els exconsellers continuen complint pena d'inhabilitació per ocupar càrrecs públics perquè el Tribunal no els ha amnistiat el delicte de malversació. Un dels interessats, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha demanat al ciutadà promotor de la petició i al Ministeri de Justícia que l'excloguin d'una mesura que seria, segura, blanquejar la prevaricació d'una magistratura que es nega a aplicar l'amnistia.
El catedràtic de Dret Constitucional, Xavier Arbó, serà el nou director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern de la Generalitat, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. Arbó és la persona triada pel president Salvador Illa per agafar el relleu del director sortint Joan Ridao. El seu nomenament s'aprovarà demà a la reunió de govern. Àlex Giral.
Sí, llicenciat i doctor en dret per la Universitat de Barcelona, Arbós és especialista en estudis sobre federalisme i relacions intergovernamentals. Ha impartit docència de manera regular a diverses universitats estrangeres, com ara les de Liodos i Còrsega. També ha estat professor convidat a la Universitat de l'Estat de Nova York a Albany, a la de Turí, a les de Montreal i Laval, al Quebec. És un expert en la política canadenca i ha estat president de l'Associació Espanyola d'Estudis Canadencs i del Consell Internacional d'Estudis Canadencs.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
El PP busca fer més gran el cas Coldo i ha presentat una querella contra el PSOE per finançament irregular, suborn i tràfic d'influències. Es basen en un testimoni anònim que afirma haver dut diners dins d'una bossa a la seu de Ferraz. Anem cap a Madrid. Bona nit, Dani Sáenz de Aja.
Hola, Manel, bona nit.
Com ha justificat des del PP aquesta denúncia?
Doncs el portaveu Borja Semper assegura que estem davant d'un escàndol de dimensions desconegudes i que les sospites s'acabaran convertint en evidències. En este cas, les sospites és una informació del Digital d'Objective que recull un testimoni anònim que afirma que va entregar 90.000 euros a la seu socialista per ordre de l'empresari del cas Coldo, un extrem que no recull la investigació policial però que pel PP és suficient.
Ustedes saben y todos sabemos que esto solo va a ir engordando. Esto va a provocar que se vaya desangrando cada vez más el gobierno y el Partido Socialista. Y a la oposición lo que le toca es hacer preguntas y a los tribunales lo que le toca es investigar. Bueno, esto es en lo que estamos nosotros hoy.
Y avui per avui, perquè descarta una moció de censura.
Está más justificada que nunca, pero no tenemos los apoyos suficientes, con lo cual esto es algo que no está en nuestra agenda hoy. Veremos el día de mañana.
Ara és decisió del jutge de l'Audiència Nacional si tirà endavant la querella.
Pedro Sánchez era aquí a Barcelona i ha respost amb un missatge de fermesa.
Sí, el president espanyol creu que l'avala la bona marxa de l'economia i no fa cas dels intents del PP de fer-lo caure.
Cuando no se tiene nada que ofrecer, pues el ruido, la polarización, es lo único que queda. Y al ruido, desde el gobierno de España vamos a responder con un auténtico proyecto de país que funciona. Y nada ni nadie nos va a apartar ni un milímetro d'ese camino.
I des del PSOE, la portaveu Esther Peña contraataca amb la corrupció del PP.
El Partido Popular acude a los juzgados con un recorte de prensa sabiendo que la jurisprudencia de este país no permite iniciar causas de esa manera. ¿Quién nos está pidiendo cuentas? ¿Acaso Lo Soprano? Porque parece una broma.
Tant des de Ferraz com des de la Moncloa asseguren que Sánchez està net de corrupció, que el cas només es limita a l'exministre Ábalos, encara que preocupa com pot impactar dins el partit a les portes d'un congrés federal on pot aflorar el malestar d'alguns territoris.
Gràcies, Dani.
Adeu, bona nit.
I el PP continua intentant esborrar qualsevol rastre que els vinculi amb la reforma de la llei que escurçarà el temps de presó d'alguns etarres. Avui el Senat ha fet una maniobra inèdita, vetar una norma tot i haver passat el termini per vetar-la. Ara han enviat el text de tornada al Congrés
que l'haurà d'aprovar definitivament. Continuem a Madrid, saludem ara el Jordi Brascó. Bona nit, Jordi.
Hola, Manel, què tal?
Quina ha estat aquesta pirueta normativa que ha fet el PP?
Doncs, bàsicament, han equiparat el vot contrari de la majoria de la cambra a un veto. Aquesta és la conclusió a la qual ha arribat el president del Senat, Pedro Royán, amb el suport d'un informe dels serveis jurídics de la cambra.
Señorías, al haber sido rechazado el proyecto de ley orgánica por mayoría absoluta del Senado, ha de entenderse que el Pleno del Senado ha vetado el texto.
La clau es troba en aquesta última frase. Diu que el Senat ha vetat el text, però mai abans s'havia vetat una llei sense abans haver demanat que es vetés. I això s'ha de fer en un termini concret, com explica el politòleg Javier Pérez Royo en declaracions a aquesta casa.
Las enmiendas o el veto se tienen que presentar en los 10 días siguientes a que el texto ha sido recibido del Congreso de los Diputados y se publica en el boletín oficial del Senado, ¿no? Y ese es el único momento, no hay otro.
Ara l'únic que tenim clar és que el text torna al Congrés.
Aleshores, què se suposa que passarà ara al Congrés?
Doncs la pilota ara és a la taulada de la mesa, que té, recordem, majoria progressista. La regla diu que quan el Senat veta una proposició, el Congrés l'ha de tornar a votar, però clar, s'ha de considerar vetada després del que ha passat avui. La mesa s'hi pronunciarà dimarts de la setmana vinent, després que els seus serveis jurídics estudiïn aquesta situació, recordem, inèdita.
Molt bé, doncs ja veurem què passa. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Catalunya nit.
Passa un minut d'un quart d'onze de la nit. Israel amplia la zona de bombardejos aeris al Líban i ha matat almenys 21 persones al nord del país en una ciutat de majoria cristiana. Benjamin Netanyahu anuncia que continuaran castigant Hezbollah per tot el Líban després de la mort de 4 soldats israelians en un atac amb dron de la milícia xiïta contra una base militar israeliana. En l'atac, el més important des de l'inici de la guerra, van resultar ferits 67 militars més. Vicent Bimsut.
L'atac israelià al nord del Líban ha destruït una casa que havien llogat refugiats del sud del país, segons les autoritats locals. A més de les 21 víctimes mortals, també hi hauria una desena de ferits. Israel també ha continuat bombardejant el sud i l'est del Líban. En una visita a la base militar atacada ahir a la nit per Hezbollah, Netanyahu ha assegurat que no tindran pietat en la milícia proiraniana en cap punt del Líban, inclosa la capital.
Vull deixar-ho clar, continuarem colpejant sense pietat Hezbollah a totes les parts del Líban, inclòs a Beirut. Tot això d'acord amb les consideracions operatives. Ho hem demostrat recentment i ho continuarem demostrant en els pròxims dies.
Netanyahu també ha insistit a demanar la retirada dels cascos blaus del sud del Líban si volen evitar incidents armats amb l'exèrcit d'Israel com els que han ferit 5 militars els últims dies.
Doncs és una retirada que sembla que no es produirà com a mínim de moment. La Unió Europea ha condemnat els últims atacs contra la missió de pau de l'ONU i ha defensat la continuïtat dels militars desplegats per diversos països com Espanya, Itàlia o França. Anem cap a Brussel·les, Jordi Baró.
No hi ha hagut fissures avui entre els 27 davant l'atac d'Israel als cascos blaus de l'ONU. La condemna ha estat unànime i el suport dels estats membres a continuar a la missió també. El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, creu que Israel ha creuat una nova línia vermella perillosa i l'emplaça a garantir la seguretat de les tropes desplegades. No
member state. Cap estat membre està a favor de retirar-se. Per tant, si no s'han de retirar, s'han de quedar. I si s'han de quedar, s'han de quedar amb seguretat.
L'alt representant per la política exterior europea també ha fet un nou pas davant la insistència d'Espanya i Irlanda per revisar la relació comercial de la Unió Europea amb Israel. Ho portarà finalment a discussió dels ministres d'Afers Estrangers dels 27 el mes que ve, davant les dificultats per convocar una reunió amb Israel com s'havia plantejat abans de l'estiu.
I atenció a aquesta història, perquè això està passant aquí a Europa. Itàlia desplaça a Albània el primer grup de migrants en el marc del polèmic projecte que busca processar milers de sol·licitants d'asil fora de les fronteres italianes. Roma sosté que els afectats venen de països segurs, són homes i diuen no estan en situació de vulnerabilitat, si bé no se n'ha concretat ni la xifra ni la nacionalitat. Xavier Vilà.
Entre el llistat de 21 països segurs difós per l'executiu italià s'hi compten Bangladesh, Egipte, la Costa d'Ivori i Tunísia, llocs d'on només l'any passat Itàlia va rebre gairebé 57.000 migrants. L'executiu d'extrema dreta italià de Giorgia Meloni els allotjarà en els dos centres de detenció que ha fet construir Albània en el marc del primer acord d'aquesta mena en què un país de la Unió Europea envia migrants fora de les fronteres comunitàries en un intent de frenar l'arribada irregular de persones al seu territori. La previsió és que els afectats arribin dimecres i que quedin reclosos mentre s'estudia la seva demanda d'asil.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
I ara una notícia que han treballat els nostres companys de la secció d'Economia, i és que Inspecció de Treball estudiarà els processos de selecció de Glovo si els candidats a la feina han de respondre a un qüestionari on els pregunten sobre l'orientació sexual, la raça o la salut. La plataforma de repartiment desvincula aquest qüestionari del procés. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
A veure, Glovo el que diu és que aquest qüestionari és opcional.
Sí, Manel, opcional i anònim, i assegura que no contestar-lo no impedeix aconseguir la feina. És més, creuen que ajudarà a garantir que tots els candidats tinguin les mateixes oportunitats i millorar els sistemes per construir una empresa més inclusiva. Un fet que ha qüestionat de ple la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Meritxell Borràs, en declaracions al Catalunya Migdia.
Sembla ser que tot ho envies alhora. Per tant, és veritat que aquesta enquesta és anònima, no se separa de l'entrevista. Per altra banda, si és que aquesta enquesta va desvinculada a l'entrevista, com saben si les persones que han triat seran un reflex millor o pitjor de la societat?
I Borràs també aclareix que qualsevol empresa, tingui o no la seva Catalunya, ha de complir la normativa laboral del país on opera.
Explica'ns, Carme, com és aquest formulari.
Doncs mira, s'anomena enquesta d'identitat i l'hem conegut a partir del cas de la Laia. Aquestes són les preguntes que més la van sobtar.
Sobre quin gènere m'identifico, la meva orientació sexual, la meva ètnia, si sóc neurodiversa, si tinc alguna discapacitat, em vaig sentir bastant agredida, molt interpel·lada personalment.
Segons el col·lectiu Ronda, a qui també hem preguntat, plantejar aquestes preguntes és il·legal perquè obtenir aquestes dades pot servir per discriminar els treballadors.
El govern espanyol rebaixa el to sobre la baixa laboral flexible proposada per la ministra Elma Saiz i ara estudia canvis a partir de l'alta. El secretari d'Estat de Seguretat Social, Borja Suárez, ha deixat clar que es tractaria d'una reincorporació gradual a la feina un cop superada la malaltia i, per tant, amb l'alta mèdica. Un aclariment que tampoc acaba de convèncer els sindicats.
Uno de los elementos fundamentales de todo este planteamiento es la salud de los trabajadores y, por tanto, esa alta debe producirse en el momento en el que se ha recuperado la salud.
Set minuts per arribar a 11:15 de la nit. El Departament de Justícia posarà en marxa un pla de xoc de 10 mesures per reduir la xifra de suïcidis a les presons catalanes, que aquest any ja ha arribat a 11. Per exemple, que un psiquiatre pugui vetar l'ingrés d'un pres en règim d'aïllament i substituir els llençols de roba per un material menys resistent. Maria Costa.
L'objectiu és refer el protocol de prevenció dels suïcidis que es va aprovar el 2019, però a curt termini aplicaran 10 mesures focalitzades, diuen, a prevenir, detectar i actuar. Ho deia el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
Això és el que ens treu el son. Com pot ser que algú ha tingut aquesta tendència i, malauradament, en alguns casos ha acabat suïcidant i no estava detectat el risc?
Actualment hi ha uns 600 dels 10.000 presos que es troben dins d'un protocol de suïcidi. Una de les mesures que, a partir d'ara, es posaran en marxa és que un psiquiatre decidirà si un pres ha d'entrar en règim d'aïllament o no. En parlava la directora general de Planificació de Salut, Aina Plaza.
Estem parlant de que s'avalua davant d'aquesta mesura l'estat de situació del risc de la persona. Si el psiquiatre diu que aquesta persona té un risc elevat, si se l'aplica aquesta mesura, evidentment, treballant de manera multidisciplinar, treballant de manera coordinada i integral, no se li aplicarà. Es buscaran mesures alternatives, intervencions alternatives.
També se substituiran els llençols o tovalloles de roba per un altre material que no sigui tan resistent i s'habilitaran cel·les sense barrots amb finestres que tinguin els vidres blindats. A cada presó també es crearà una taula de prevenció de suïcidis i s'analitzarà el risc de les preses perquè de les 5 internes que s'han suïcidat a Catalunya els últims anys, a cap se li havia detectat el risc.
I ara una dada que pot sorprendre. Aproximadament 3 de cada 4 municipis no tenen policia local, segons les últimes dades del Departament d'Interior. La majoria no poden fer front al cost que els suposa a banda de tràmits i paperassa. Ens hi hem fixat avui perquè l'alcalde del municipi de Les Preses, a la Garrotxa, ha fet una proposta al Consell Comarcal. Així que anem cap a Les Preses amb la Laia Claret.
Albert Danés enfatitza que, tot i que els Mossos fan molt bona feina, no són prous. A més, a Les Preses, amb 1.900 habitants, no hi ha delictes sovint, sinó actes incivils. Remarca.
Nosaltres podem tenir doncs, un acte vandàlic o qualsevol cosa, o un problema, un robatori, els truquem i poden estar a Besalú.
El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac, assegura que la demanda ha d'anar més amunt que no pas al Consell Comarcal, tot i que no descarta treballar-hi.
Una cosa que veus que això depèn del govern de la Generalitat, perquè els municipis que prou feines tenim doncs, amb els pressupostos d'anar tirant endavant ens hem de gastar aquests diners per això. Però bueno, si ho hem de fer-ho, ja és un consens d'una majoria, ho tirarem endavant.
Els 6 pobles de la Vall de Ribes, el Ripollès, ja es van plantejar de tenir una policia local conjunta. Joan Faig és el president de la Mancomunitat.
La situació inicial des de la Vall de Camprodon era d'intentar mancomunar el servei de vigilància i es va plantejar per part del Departament d'Interior doncs, que no era possible legalment, que legalment sí que era possible mancomunar un servei de policia i que s'havia de fer una valoració de costos.
Amb el nou govern, el delegat de les comarques gironines és l'alcalde de Camprodon.
Quatre minuts per arribar a 2:15. Ara us volem parlar de l'alliberament de peatges a l'autopista AP7 i una de les conseqüències que ha comportat perquè ha generat, entre altres coses, l'increment notable de la circulació de camions en aquesta via i en alguns trams ha arribat a pujar un 60%. Ho noten els conductors de turismes en la circulació del dia a dia, especialment en una situació quan hi ha accidents. Això passa perquè en alguns casos els camions es poden quedar a la calçada durant hores dificultant el pas. Per solucionar el problema, el Servei Català de Trànsit creu que podria ser bo crear un servei de grues 24 hores al tram central d'aquesta autopista. I d'això en volem parlar amb Marc Manent, que és el president de l'Associació Catalana d'Empreses d'Assistència en Carretera. Senyor Marc Manent, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, primer de tot, no sé si vosaltres noteu també que hi ha un augment de circulació amb els serveis que heu de fer quan heu de sortir en aquesta via. Si heu notat que darrerament en teniu molts més.
Bueno, és una realitat que amb l'alliberament dels peatges hi ha un augment de la circulació per aquestes vies, donat que quan eren de pagament doncs la gent buscava vies alternatives o llocs per evitar el pagament del peatge, tot i que el tram central fa molts anys que és gratuït, però acumula tota la circulació de l'àrea metropolitana, tota l'activitat industrial dels Vallesos, que sabem que és el pulmó industrial, i, evidentment, tot el pas d'entrada de l'accés d'Europa, de tot el trànsit de mercaderies, i tot això fa doncs, que en aquest punt en concret doncs hi hagi tota aquesta activitat tan alta, tan elevada.
En el cas d'un camió accidentat, clar, molts oients poden pensar, doncs, si envia una grua i el retira. És complicat retirar un camió d'una via?
Sí, el problema que hi ha amb la retirada dels camions, dels vehicles industrials, és que hi ha molts variables. O sigui, no és com un vehicle convencional, un turisme, una moto, que és una tasca que podríem dir que té una relativa... és bastant senzill. La dificultat que hi ha amb els camions, doncs, que entren molts variables en joc. Quan és un accident, doncs, moltes vegades està composat per vehicle, tractor i remolc. Moltes vegades va carregat. Això augmenta el tonelatge a l'hora de la retirada d'aquest vehicle. I en multitud d'ocasions, com hem vist darrerament a tots els informatius, doncs han sigut accidents o inclús vehicles incendiats que compliquen encara més la retirada d'aquest vehicle perquè entren molts factors en aquesta retirada. Aleshores, tots els factors que van entrant van dificultant en temps la retirada del mateix.
Què es necessita per retirar-lo? Una grua o més d'una?
Clar, quan és un vehicle amb aquestes característiques de dificultat, és a dir, una sortida de via o un vessament de càrrega o un vehicle cremat, doncs es poden arribar a necessitar fins a 4 unitats per poder retirar. És una unitat d'elevació, unitats d'arrossegament o inclús gòndoles per si els vehicles no roden per les característiques de l'accident en concret. O sigui, el problema que hi ha és que entrem en una... amb molts variables. Aleshores, preveure'ls i tenir tota la infraestructura preparada per tots els variables que puguin sorgir, doncs té la seva dificultat i per això genera tot aquest inconvenient.
Clar, això traduït en temps, què pot arribar quan diem que són hores de feina?
Clar, moltes vegades les hores de feina passen quan és o un vehicle volcat o quan hi ha un vessament de càrrega, que és quan s'ha de fer la retirada de la càrrega, que normalment queda vessada al mig de la via, s'ha de retirar i després deixar-ho en condicions òptimes per reemprendre la circulació amb seguretat. Aleshores, que tot depèn de la circumstància de cada accident. És la dificultat en la que ens trobem.
Clar, tot això suposo que augmenta també els preus i fins i tot la complexitat que ho cobreixin les asseguradores o que n'entrin diverses en joc.
Sí, moltes vegades les asseguradores tenen un límit i aquest límit és un límit establert per ells en les condicions contractuals que tenen els seus clients i aquest límit en multitud d'ocasions no és suficient per poder posar en marxa tota aquesta varietat de maquinària per poder realitzar el servei i retirar l'obstacle de la via. Aleshores, moltes vegades els vehicles estan a la via generant aquest obstacle degut a que hi ha problemes de cobrament per realitzar aquesta tasca.
Què pot costar retirar un camió d'una carretera?
Clar, això, com que hi ha tants variables, podíem estar fent especulacions en quant a preu, però són bastants mils d'euros segons la dificultat que tingui. Que, evidentment, un vehicle variat és una cosa que és relativament senzilla, tot i que genera una incomoditat en el trànsit, perquè normalment passa a una hora punta, a una hora de la dificultat de trànsit, però si és un vehicle variat en relativa celeritat, el podem retirar. Si són vehicles accidentats que ja tenen dificultats afegides, és quan augmenten el temps d'intervenció i el cost del mateix.
Avui us trucàvem per aquesta qüestió que estudia el Servei Català de Trànsit, que és treure a concurs un servei de grues 24 hores per aquest tram central de l'AP7. Us sembla que és una bona mesura?
Bueno, evidentment, tot el que sigui coordinar tots els actors que han de treballar la via és positiu. El problema és un problema que és real, que existeix, i que amb l'alliberament dels peatges doncs, ha anat en augment. I creiem que és positiu que es treballi en aquest sentit, de la mateixa manera que també creiem que és important que s'escolti el sector per l'experiència que hem viscut durant els anys i puguem entre tots buscar una solució consensuada que pugui ser efectiva i amb la capacitat d'implicar a totes les variables que creiem necessari que han de ser partícips per poder desenvolupar aquest contracte.
Doncs Marc Manent, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquestes hores al Catalunya Nit. Moltíssimes gràcies.
A vostès, bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Passant 3 minuts de 11:15 i ara volem parlar d'economia. De vegades l'economia espanta, però avui ho farem diferent. A veure, de vegades ens costa veure el valor real que tenen alguns indicadors econòmics, però n'hi ha d'altres que són molt més evidents. Mentre les grans xifres parlen de creixement econòmic i de control de la inflació, gairebé la meitat dels europeus asseguren que tenen problemes per arribar a final de mes. Rafael de Ribot.
Doncs sí, segons s'alerta l'enquesta de l'Eurostat sobre les condicions de vida, un 45% dels europeus assegura que els seus ingressos no són suficients per cobrir les despeses. Espanya i Portugal són dos dels estats on més ciutadans reconeixen que tenen més problemes per arribar a final de mes, en concret un 55%. I aquí està encara pitjor, Manel. Seria el cas de Grècia, Bulgària o Romania, on el percentatge supera el 65% de la població. Una de les principals preocupacions dels europeus és poder mantenir la casa a una temperatura raonable. Més d'un 10% dels enquestats asseguren que tenen dificultats per escalfar la vivenda, un 9% més que l'any passat. On hi ha més llars amb precarietat energètica és Bulgària, però Espanya i Portugal també són els països on els preus de l'energia ha pujat més. L'enquesta s'ocupa també en altres qüestions, la repassem ràpidament. El 40% dels europeus menja almenys una peça de fruita al dia. Els que consumeixen més són, en aquest cas, els eslovens, una dada sorprenent, i els que mengen menys, els de Luxemburg. I segons el mateix estudi, el 50% dels europeus llegeixen, com a mínim, un llibre a l'any.
Molt bé, doncs de tot això, d'algunes de les coses que has dit en parlarem més, de llegir, també del pas 1, perquè parlaves de la dificultat de mantenir l'habitatge en un clima correcte per viure, però parlarem del pas 1, que és arribar a tenir un lloc on viure, que també està molt complicat. Moltíssimes gràcies, Rafael.
Bona nit.
La Generalitat es planteja crear nous impostos per als turistes que visitin Catalunya, d'entrada per als que arribin en autocar, i també obre la porta a incrementar el gravamen que es paga per dormir en un allotjament a Barcelona. La directora de Turisme del Govern, Cristina Laguer, ha explicat a TV3 que el motiu respon a la manera d'entendre el turisme.
Un turista és un resident temporal. I en aquest canvi de filosofia resideix tot. Com a resident temporal tens drets i obligacions. I aquestes obligacions s'entén que tu has de col·laborar a aquella economia d'aquella societat on tu t'estàs introduint per 2 dies, una setmana o 6 mesos perquè aquella societat funcioni.
Catalunya nit.
Four, three, two, one, ignition. And liftoff.
Sempre després d'això hem de parlar d'alguna missió espacial, aquesta vegada de la NASA, que ha aconseguit enlairar amb èxit una de les més esperades pels científics, la Clipper, que buscarà condicions de vida extraterrestre. La nau s'ha enlairat pocs minuts després de les 6 de la tarda, hora d'aquí. Des de Florida es dirigeix a una lluna de Júpiter anomenada Europa. Ana Alfonso, per què és important aquesta missió?
Perquè Europa és un dels espais més prometedors perquè hi pugui haver vida. Té un enorme oceà d'aigua líquida protegit sota una capa de gel. En parla Ignasi Ribas, que és el director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya.
Una missió especialment, diguem així, reveladora, perquè podria ser capaç, segurament no de trobar vida encara a la Lluna Europa, però sí de veure si les condicions són adequades perquè en aquest oceà, sota la superfície, hi hagi efectivament doncs, éssers vius, no? I seria per això una gran troballa.
Està previst que la missió Clipper arribi a aquesta lluna de Júpiter l'abril del 2030.
I em diuen que la missió Clipper també hi ha un paper i té un paper al català?
Sí, perquè a la nau s'hi ha inclòs un missatge amb la paraula aigua en 103 idiomes, entre els quals hi ha el català. Ignasi Ribas va ser l'encarregat d'enregistrar la paraula en la nostra llengua i explica que tot plegat és un missatge pels humans del futur.
Quedarà com una mena de llegat de la humanitat. Llavors, si podem fer la hipòtesi de que mai els éssers humans del futur, que ja s'hagin oblidat de que vam enviar aquesta missió a Europa Clipper, doncs és com una mena de fòssil, no? Potser potser en el futur llunyà podem especular que alguns éssers d'aquí aquí a la Terra doncs, ho trobaran i podran entendre una mica més de nosaltres.
Els enregistraments s'han reconvertit en imatges de les zones sonores, representacions visuals de cada so, que són en una placa dins de la nau.
Molt bé, o sigui que això de l'aigua és per als humans d'aquí a la Terra. Jo em pensava que per si de cas hi ha algú per allà voltant per Júpiter, no, eh?
Al principi per la humanitat.
Molt bé, gràcies, Anna.
Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Cinquanta anys després dels fets, un tribunal de Berlín ha condemnat per assassinat un exagent de l'Stasi, la policia secreta del règim comunista de l'Alemanya de l'Est. L'acusat, un home de 80 anys, l'han sentenciat a 10 anys de presó per haver matat un ciutadà polonès que volia entrar a Berlín Occidental. Per això anem cap a Berlín amb l'Oriol Serra. Com és que aquesta condemna arriba tan tard, Oriol?
Doncs Manfred Tena, avui de 80 anys, ja s'havia hagut d'enfrontar a la justícia alemanya anteriorment pel mateix motiu. Però fins ara, com ha passat en la immensa majoria dels casos, la mort de Czesław Kuczuszka s'havia considerat un homicidi més provocat per les ordres rebudes des de comandaments superiors. A partir de noves proves aportades per l'acusació i també dels testimonis de l'època, concretament un grup d'estudiants de l'Alemanya Occidental que aquell fatídic dia de fa 50 anys eren de visita a Berlín, el tribunal ha decidit que el que va passar no va ser un homicidi, sinó un assassinat a boca de canó i per l'esquena.
Oriol, explica'ns qui era la víctima i qui és el botxí.
Doncs Manfred Tena va ser un oficial de l'Stasi altament preparat tant a nivell físic com també pel que fa a les seves capacitats intel·lectuals. Justament per això, la Fiscalia ha al·legat que hauria pogut reduir amb facilitat la víctima sense necessitat de disparar-li. Ara s'enfronta a una pena de 10 anys de presó. Per la seva part, Czesław Kuczuszka va ser un polonès, pare de família i bomber de professió. Als 38 anys va decidir creuar el taló d'acer fugint cap a Occident. L'Stasi el tenia fitxat arran de la seva amenaça de fer volar pels aires l'ambaixada de Polònia si no li feien els papers per marxar. Quan havia passat el penúltim control al checkpoint de l'estació de Friedrichstrasse, carregat amb una maleta, va caure abatut a trets. A la maleta s'hi va trobar una ampolla de whisky i una màquina d'afaitar.
I aquesta és la banda sonora de La vida dels altres, la pel·lícula guanyadora de l'Oscar al millor film estranger el 2007. Potser us feu una idea de com espiava la policia secreta de l'Alemanya de l'Est amb aquest film, però tinc aquí l'Ignasi Abad i ja saps que ens agrada fer les preguntes més bàsiques que són de vegades les més difícils de respondre. Ignasi, què va ser i què va significar l'Stasi?
L'Stasi va ser durant gairebé 4 dècades, del 1950 al 1989, pràcticament doncs, fins al 1990, una de les institucions més temudes de la República Democràtica Alemanya. Funcionava com a policia secreta dins de l'Alemanya de l'Est, abans de la reunificació del país, i bàsicament espiava. Espiava la gent que vivia dins d'aquest país, dins de l'òrbita soviètica, per tant, un país comunista, i alhora es dedicava a fer operacions encobertes a l'exterior, sobretot a l'Alemanya Occidental. Per exemple, va infiltrar un agent dins el cercle íntim del canceller Willy Brandt, fet que, de fet, quan es va conèixer aquest, que un dels seus màxims col·laboradors era espia de l'Stasi, doncs va provocar la dimissió del carismàtic canceller alemany.
Se sap quanta gent treballava per l'Stasi?
Bastanta gent, entre 90.000 i 100.000 persones en nòmina només, és a dir, per tant, agents, però funcionava amb una xarxa enorme de col·laboradors que s'estima entre el 500.000 i 2 milions de persones. Van detenir desenes de milers de ciutadans com a presoners polítics i van tenir fitxes de fins a 6 milions d'alemanys de l'Alemanya de l'Est, per tant, pràcticament un terç de la població d'aquell país. Després de la reunificació, tota aquesta documentació més s'ha guardat a l'Agència d'Arxius de l'Stasi i els ciutadans alemanys que poden anar allà i demanar informació sobre si els van espiar i quina és la fitxa i la informació que tenien.
Molt bé, com a mínim aquí es fa un exercici ben fet de memòria històrica en aquest cas. L'Oriol ens parlava de l'exagent Manfred N, sentenciat avui a 10 anys de presó. Quants agents de l'Estasi han estat condemnats per la justícia?
Doncs molt poquets, eh? Des del 1990, 251 persones han estat acusades de crims comesos per l'Estasi, segons el govern alemany. Només 87 han estat condemnades, a més la majoria a penes lleugeres. Per tant, el cas del que avui parlem és un cas força insòlid.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat. També fem una pausa i de seguida tornem amb notícies culturals.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT. Si et vacunes contra la grip i la Covid, redueixes el risc de contagi i fas que les persones més vulnerables estiguin protegides, com la Laura, que està embarassada, o en Manel, que té 85 anys. Demana cita a La Meva Salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP. Propaguem la vacuna. Vacuna't. Passa-ho. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda. Sabies que Shooter fabrica artesanalment amb materials europeus? I que Shooter és l'única que t'ofereix 10 dies de prova gratuïta i fins a 4 anys de garantia. Ah, i ens trobaràs a shooterpaddle.com.
Disfruta de l'estiuet de Sant Martí amb Abrisud. Millora l'exterior de casa teva amb la promoció especial Portes Obertes d'Abrisud en cobertes de piscina i pèrgoles bioclimàtiques.
Només els dies 18 i 19 d'octubre. Preu de fàbrica sense IVA. Demana cita al 900 10 64 54 o visita el nostre web.
Abrisud, dona vida al teu exterior.
Quantes vegades ens van dir que no podríem? No teniu prou força. Les noies no s'avenen. Us morireu.
Érem les donetes que ens vam sentir menys tingudes.
Vam estar a punt de no aconseguir-ho.
Trenquem tabús al món de la vela. La història de les pioneres que van fer la volta al món. Nits sense ficció. Dones contra vent i marea. Dimarts a la nit a la plataforma 3CAT i a TV3.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
Oh, amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni està un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Catalunya nit.
I avui s'han fet públiques les nominacions als Premis Butaca que premien els millors muntatges de la temporada en les disciplines de teatre, dansa i musical. La Marta Vives en té totes les dades.
En total hi ha 41 espectacles aspirants a les 23 categories d'aquests premis que enguany arriben a la 30a edició. Els finalistes són designats per un jurat i els guardonats són votats directament pel públic, que pot dir-hi la seva a través del web premisbutaca.cat fins l'11 de novembre. La gala de lliurament de guardons tindrà lloc el dia 18 de novembre al Pavelló d'Esports Municipals de Premià de Mar, municipi on va néixer els Butaca ara fa 3 dècades. Glòria Cid n'és la fundadora.
Suposo que hem arribat aquí perquè ens creiem el teatre que es fa al nostre país, perquè ens creiem que les arts escèniques i que la cultura són un motor de la nostra societat, perquè ens creiem que val la pena. I sobretot validant la feina que es fa des de l'opinió de qui dona sentit al teatre, que és el públic.
El que de moment ja sabem és que el musical de producers d'Àngel Llàcer i Manu Guix parteixen com el gran favorit amb 8 nominacions, entre les quals el millor musical, millor direcció o millor interpretació de musical per Armando Pita. El Dia de Guatús i l'adaptació teatral d'Ivan Morales de la novel·la de Francisco Casabella surt amb 6 nominacions que inclouen millor direcció o millor actor per Enric Auqué, les mateixes amb què parteixen l'espectacle de dansa Firmamento de la Veronal, l'imperatiu categòric de Victoria Spumberg protagonitzada per
Popular, Àgata Roca i Xavi Saez, i que reivindica les dones de més de 50 anys, o La plaça del Diamant, la versió particular del clàssic de Mercè Rodoreda que es va veure al TNC sota la direcció de Carlota Subirós. A partir d'aquí, el nombre de nominacions està molt repartit entre muntatges com Alan el musical, Elling, Els Watson, Jauria o Lluna plena, entre d'altres.
Doncs ara parlem de literatura i amb xifres bones i altes. Més de 1.000 novel·les opten al Premi Planeta d'aquest any. La xifra coincideix amb un any rècord perquè fa a la venda de llibres a tot Espanya, Marc Ruiz.
De les 10 novel·les finalistes al Planeta, hi ha 3 gèneres que destaquen. La novel·la negra, que es manté com un dels gèneres amb més tirada, les novel·les de realització personal, i d'altres, on les relacions dels personatges passen per les xarxes socials. Arguments que es proposen en un any de xifres històriques, segons el director del grup Planeta, José Creueras.
Se está leyendo más, es decir, todos estos discursos agoreros que escuchábamos de que se lee menos, no. Este año será el mejor año de la historia del sector editorial, este 2024. Yo creo que eso es una grandísima noticia.
Un dels gèneres responsables d'aquest augment de la lectura és la fantasia romàntica amb escriptores com Rebeca Yarros, que és autora de Les de Sang, una saga, que podem llegir en català a columna.
La que está creciendo más es el segmento juvenil, de la mano de un género que los americanos llaman romantasy, que es una mezcla de elementos románticos y de fantasía, está creciendo un 45%. Es una barbaridad y realmente es muy esperanzador, porque es cantera de lectores.
Demà sabrem qui guanya el Premi Planeta en una cerimònia que es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Doncs hem parlat de premis de teatre, premis literaris, i ara n'hi afegim una altra categoria. El Cava de la Capella de Jové i Camps i el Corpinat Llopart Llegat Familiar han guanyat ex aequo el Premi al Millor Vi de la Guia de Vins de Catalunya per al 2025. L'Òscar Callau els ha pogut tastar tots dos durant la festa de presentació de la guia celebrada avui a la sala Ras Matàs de Barcelona. Òscar, què t'han semblat?
Doncs dos productes excel·lents, però deixarem que siguin els seus elaboradors els que ens facin les respectives notes de tast. Òscar Roca, comercial i sommelier de Jové i Camps, ens descriu el cava de paratge La Capella.
Això vol dir una llarga criança d'una parcel·la molt definida, amb una certa edat. És una finca d'unes 5-6 hectàrees de xarel·lo, plantada als anys 70, de les quals 3-4 hectàrees que només agafem per fer aquest cava. I cada any elaborem unes 3.000-3.500 ampolles. És bastant exclusiu.
I Josep Maria Llopart ens ha presentat l'escumós Corpinat Llopart Llegat Familiar.
És un vi espumós d'una sola vinya de Xarel·lo, una vinya vella de quasi 80 anys d'edat, que l'envellim durant 13 anys en ampolla. Llavors ja apareixen tot de sabors i aromes de torrats, proporcionats també per aquest terrer de muntanya que tenim nosaltres a Subirats.
Durant la gala enològica s'han concedit una trentena de guardons més en diferents categories. La Guia de Vins de Catalunya 2025 ressenya 1.206 vins de 221 cellers.
Nou minuts i arribarem a les 11 i encara que anéssim sumant hores i hores d'informatiu, sempre ens quedarien històries per explicar i ens agrada posar-ho de manifest perquè en la nostra feina d'editar un informatiu crec que ens defineix tant les notícies que expliquem com les que no expliquem. I per posar-ho de manifest, cada dia un exemple. Per exemple, Natàlia Ramon, avui què no ens hi ha cabut en aquest informatiu?
Doncs mira, avui ens n'anem cap a la ciutat de Porto.
Portugal és una flor, és coisa linda de ver. Tem sua beleza e cor que nos enche de prazer.
Perquè allà, al centre històric de la que és la segona ciutat portuguesa, hi trobem una de les llibreries més boniques del món, que potser alguns dels nostres oients ja han visitat. Es tracta de la llibreria Lelo, nascuda el 1906 i coneguda per la decoració interior amb fusta i una escala central que ha fet creure a molts que allà l'escriptora, la J.K. Rowling, es va inspirar per escriure la saga de Harry Potter, cosa que aprofitem per dir-ho, l'autora ha desmentit repetides vegades. Doncs bé, els responsables de la llibreria es caracteritzen per ser uns militants convençuts dels beneficis de llegir llibres. Per exemple, l'entrada que es paga per accedir a la botiga, que és de 8 euros, es descompta en cas que els visitants comprin un llibre. Ara, però, han fet un pas més en el seu intent de promoure la lectura. L'administradora de la llibreria, Aurora Pedro Pinto, defensa que els llibres tenen un poder terapèutic i per això ha presentat una petició perquè, atenció, l'Assemblea de la República Portuguesa debati la possibilitat que la lectura de determinats llibres pugui ser prescrita per un metge. Què et sembla?
Molt bé.
Està bé, no?
I tant, millor que et receptin això que altres coses.
És a dir, que per guarir algunes afeccions, part del tractament prescrit en un metge sigui la lectura d'un llibre en concret. També reclamen que les despeses de compra es puguin deduir i per això busquen persones que signin aquesta petició. La carta es troba a internet a l'adreça petisaupublica.com i de moment no té una gran quantitat de firmants. Ara per ara no n'arriba ni a 1.000. Però tenen esperances que en els propers dies hi puguin afegir més persones. La reclamació dels responsables de la llibreria porta per títol Llegiu per la vostra salut.
Molt bé, doncs els oients del Catalunya Nit potser comencen a signar ara aquí a tot drap. Suïssa i Itàlia han hagut de moure la seva frontera als Alps per culpa del desgel i avui en David Guzmán ens parla de límits i de xocolata.
D'entre els artificis més grans que hem hagut d'assumir per viure en societat, hi ha la idea de frontera, un invent que des de fa segles dibuixa perímetres invisibles per raons polítiques, administratives, lingüístiques i de tant en tant geogràfiques. Aquest mes s'ha consolidat un acord entre Suïssa i Itàlia per desplaçar la frontera alpina que separa els dos països, situada a sota el Cervino o del Matterhorn. És una muntanya que té molts noms. El canvi d'ubicació és petit però significatiu. Han de moure el punt fronterer per culpa del desglaç. Com que la línia divisòria està situada a la cresta de les glaceres, quan es fonen, l'espai muta, la realitat canvia i la geopolítica s'ha d'actualitzar. És meravellós que un espai tan porós i tan carregat de tensions històriques com la frontera es vegi alterat per la deriva dels elements. Em recorda aquell eslògan cursi del confinament que deia «La natura s'obre pas». Perquè, efectivament, a 4.500 metres d'alçada, les lleis a la frontera són d'aplicació dubtosa. No hi ha manera humana, ni del vessant suís ni de l'italià, de revertir l'escalfament o, com a mínim, de tornar a congelar l'aigua. Entre una glacera i un tractat administratiu sempre guanya la natura. Que això passi al Cervino és significatiu per com d'idolatrada ha estat sempre aquesta muntanya. Fins fa poc, el seu cim era el símbol i la forma de Toblerone. Però quan fa un any i mig l'empresa de capital americà va traslladar la distribució a Eslovàquia, Suïssa els va obligar a esborrar el Cervino del logotip. La frontera de xocolata, per tant, s'haurà de conformar amb la dolça asimetria del desglaç.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La Fundació Òpera Catalunya presenta La Bohème de Giacomo Puccini, la història d'amor i tragèdia d'un grup de joves bohemis a París.
Amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell, del 16 al 23 d'octubre a la Faràndula de Sabadell.
Emociona't amb aquesta obra mestra.
Entrades a operacatalunya.cat.
Compromís, passió, solidaritat. El dimarts 22 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 41a Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs catalans que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, Clubs Eurofitness i CaixaBank.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Mobles, jo pas espedaç, ratxa de llum, anell de Saturn, una de xona, com una lluna el travessarà, ses coses petites.
Al Catalunya Nit fem les coses a la nostra manera i la previsió del temps s'ha de fer a partir d'una cançó. I com els diaris, quan plantegen sudokus, diuen fàcil, nivell mig o avançat, jo crec que avui estem en un nivell mig. Aquí hi havia unes pistes que potser alguns oients ja saben per on va la Gemma Puig. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, Manel.
Sí, era una mica... S'havia d'agafar una miqueta, aquesta cançó. És una cançó d'Antònia Font, que es diu Una deixona de pols, i s'ha d'agafar per la part de la pols. És
a dir, aquí anem.
Avui hem tingut aquest cel terrós amb pols sahariana, i això encara ho tindrem demà. Sí que demà arriba un canvi de temps, i de cara al vespre i dimecres, doncs, netejarà aquesta pols sahariana. Però demà al matí encara no. Per tant, encara ens llevarem amb aquest cel terrós, amb força núvols, amb unes temperatures que no baixen gaire durant la nit. Encara podem tenir alguna nit tropical a la costa, i començaran a arribar les primeres precipitacions cap al migdia per les Terres de l'Ebre, i després de la tarda sí que podran afectar més comarques, vessant sud del Pirineu, comarques de la Catalunya central, litoral i perlitoral, i estones pot ploure amb una mica de ganes. Per tant, aquesta aigua també netejarà, doncs, una mica aquesta pols sahariana.
Molt bé, la deixona de pols, que potser se l'emportarà l'aigua. Saps què m'ha passat aquest cap de setmana, Gemma?
Què t'ha passat?
Tant dissabte com diumenge vaig dir, ostres, el cometa del segle, però ho vaig mirar amunt, que ja era massa tard. Jo no vaig veure res de res.
Jo tampoc vaig tenir sort. També ho vaig fer una mica massa tard, i després, clar, has de buscar just a l'horitzó. Aquests dies estava força baix. A veure si tenim oportunitat aquests propers dies, que pujarà una miqueta, llavors que puguis veure l'horitzó i veure'l.
A veure.
Encara queden dies.
Molt bé, doncs vinga.
No donem per perdut.
M'animes, m'animes. Moltíssimes gràcies. Fins demà, Gemma.
Fins demà.